Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 7 minuts, ja ens acompanyen a l'estudi de RAC1 en Josep Corbella. Josep, bona tarda.
Hola, bona
periodista
tarda.
Especialitzat en ciència i salut. El Dani Arbós, biòleg i periodista científic. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
Ara em comentava el Dani a micro tancat, que em feia memòria, que fa 4 anys, concretament, sí, a la celebració del Mundial...
El 2010.
A Madrid,
sí.
A la celebració del Mundial, va ser quan el Pepe Reina va agafar una samarreta del Barça i van intentar que se la posés Cesc Fàbregas.
Que no va voler.
No va voler perquè en aquell moment era de l'Arsenal. I ja estàvem fa un any, o sigui...
Fa 4 anys.
Si tires 4 anys enrere, estàvem ja amb la dinàmica de que el Cesc havia de fitxar pel Barça. Mm. Va passar un any i finalment va fitxar. I les voltes que dona la vida, avui tenim la notícia de que marxa ara el Chelsea.
Se'n poden quedar.
Judes.
M'ha traït.
Bueno, com tenim el net de Jacques Cousteau? Com li va?
Doncs en remull, sí, home, està en remull. Està molt actiu a les xarxes socials perquè la principal feina és de divulgació.
Compte la samarreta, que porta avui.
Clar, però no sabem si és aquest o no. El de la barba és el net o és un dels companys?
Jo les que he vist no porta barba. Ara, clar, porta 19 dies... No, porta 12 dies sota l'aigua en aquests moments, perquè va començar l'1 de juny, per tant, no sé si s'ha deixat barba o no. Ahir estaven de celebració...
Sí, espera't, perquè anava a dir que... És que he dit, compta amb la samarreta que porta, la samarreta hi posa Fiu. Un homenatge a Oriol Grau i al seu Fiu. Un homenatge a Palomino. Perquè portar Fiu...
Deu ser alguna cosa de publicitat.
Home, perquè imagino que no deu ser un fiu.
Hi ha molta publicitat darrere.
Sí, sí. Què està fent ara?
No res, estan mirant aquí. És que no fan res.
Què fan?
No, a veure. Fan moltes fotografies, molts vídeos de la vida submarina que hi ha al voltant de Florida.
Però, perdona, les fan sempre al mateix lloc.
Sí, sí, no es mouen.
És com si jo et dic, faig moltes fotografies, però les faig sempre des de la planta 15.
Bé, no series el primer i l'únic, perquè a RAC1 no sé què passa, que tothom
fa... Bueno, que no t'agrada, no has vistes.
Sí, tothom fa fotos des de la planta 15.
Home.
No, que està molt bé.
Hi ha altres plantes que no deixen entrar. Si vas al consulat britànic, que està a la 13, a veure, allò és un búnquer,
No hi ha anat mai.
Ves a fer fotos al 13.
I fan fotos quan ja surten els de Sant Martí.
Sí.
No, que és molt maco, que és molt maco.
Això el Romero.
El Romero treu el mòbil a fora, des de la planta 15.
Un dia caurà ell a fora i veuràs. I el recollirem a peces.
Bé, doncs Fabien Cousteau fa el mateix, però sota l'aigua fan vídeos, connecten molt amb escoles que li fan preguntes, fa molta tasca de divulgació. Ahir, per exemple, hagués estat l'aniversari del seu avi, del mític Jacques Cousteau.
Ah, sí.
Ahir hagués fet 104 anys. Llavors, per exemple...
Encara.
Sí, doncs va morir el 97.
Ah, és mort.
Sí, Jacques Cousteau és mort.
Ja que havia fet 104
anys. Per exemple, ahir van fer moltes tasques de recordar
la
a les xarxes socials.
La tripulació del Calypso se dispone a navegar. Jacques... se sumergirá de nuevo en delante de los delfines para comprobar la voracidad que tienen en el fondo del mar.
La voracidad de los delfines dicen que son muy amigos de la gente y no se la comen.
Son unos cabrones.
Ah, no sabía. Escolta, parlen per telèfon, com pot ser?
Parlen per... Bueno, sí, perquè...
Perquè demanen pizza.
No, home, perquè estan a 18 metres sota l'aigua, en aquest cas.
Entren un pizzero amb una moto aquàtica.
I per tant tenen cables i tot això. I
també fa moltes... 18 metres no és res.
Això és la cobertura arriba.
Ahir, per exemple, van tenir una connexió per Skype amb el governador de Florida, el senyor Rick Scott, que va felicitar a Fabien Cousteau per... l'aniversari del seu avi mort, cosa una mica...
Com maco.
Una mica estranya.
No, però felicita per un aniversari...
d'un mort. Bueno, van connectar, van aprofitar ahir, que era l'aniversari, que hagués sigut l'aniversari de Jacques Cousteau, doncs, per explicar tota la recerca. Bueno, i el Fabien Cousteau va aprofitar per dir-li que invertís més recursos en investigació i en la protecció del medi ambient i del fons marí.
La tripulació del Calypso se dispone a navegar.
Ja l'ho he dit antes.
Espera, venga.
És el que pone en el guión del nuevo capítulo.
Que vaya pasando, ¿eh?
Las tortugas de las Azores se disponen a navegar.
También. En el mar, todo el mundo se dispone a navegar, normalmente.
Jack se sumerge y da de comer a las palomas. Es lo que pone en el guión.
También de guionista. Este es de Rodríguez de la Fuente.
Sí,
bé. Ah, perdón.
Se hace un enredo de animales.
Bueno, anem a...
Li queden 19 dies. Si voleu seguir-ho, missió31.com, encara teniu 19 dies per seguir les aventures del Fabián Custó.
Aneu a veure-ho, que el veureu amb la samarreta de Fiu.
Ara ha obert aigua i es posa com a damunt d'un pancake, m'imagino, estirava com mel o...
Tot el dia jala el tio, eh? Sí, tot el dia està jalant, eh?
Aquí hi ha un problema, però és que has de fer també, no tens res més a fer, sota l'aigua.
Clar, és un gran germà, no? Un gran germà sota l'aigua, una mica.
Però, i aquí la qüestió del vàter ho tenen solucionat?
Sí, sí. Sí.
Bueno, perdoneu, hi va haver molts conflictes amb els submarins en la primera guerra, la segona guerra mundial.
S'embossaven, no? Què els hi passava?
Els submarins havien de pujar a la superfície
per desembossar.
Per treure tot el que quedava allà, perquè hi havia com unes fosses sèptiques i això. I quan allò estava ple... La gent ho havia de fer amb urinalets o...
Sembla que li agradi, perdoni.
És que és així mateix. I resulta que hi ha...
El comandante Gusto de tripulació a bordo del Calipso se disponen a chocar.
I un submarino alemany resulta que el van capturar per aquest problema, perquè van inventar un sistema que sortia propulsat tot el que tu feies, les necessitats del vàter. I va resultar que no el sabia fer anar. El capità del submarino diu, sortiu, que ja m'hi poso jo, que ho faré anar l'aparato. No el va saber fer anar, se li va embossar i va començar a entrar aigua. De més i més que entrava aigua, evidentment s'omplia tot de... Mè i aigua salada. Aleshores, amb la cosa elèctrica, va començar a sortir a fetar tota la cosa elèctrica per l'aigua salada i van haver de sortir a la superfície. I els anglesos que les... Ja els tenim. Van pelar 3 o 4, eh?
I els sap què van dir, els alemanys?
Què van dir?
Van dir merda. Queden només 5 hores perquè comenci el Mundial de Futbol, el partit inaugural, i començarem parlant precisament de la pilota oficial amb què es disputaran els partits. Aquest cop es diu Brazuca, i físics del Japó l'han analitzat en un túnel del vent amb un robot que xuta a 100 km per hora. És a dir, no és allò de fer una pilota allò com qualsevol pilota, sinó si han dedicat una bona estona. Josep.
Doncs sí, ens ha semblat que avui parlaríeu poc de futbol i per això, per compensar, hem portat aquí una recerca sobre futbol. Bé, pot semblar que les pilotes de futbol s'assemblen totes i que totes van igual de bé, però si heu jugat a futbol haureu comprovat que quan intentes xutar la mateixa pilota de la mateixa manera dues vegades, normalment acaben dos llocs diferents. I la gent tendeix a pensar, és que no l'he xutada bé. Bé, de vegades no es xuta bé, però el que passa és que, a més, la pilota té espontàniament crea unes turbulències en l'aire i espontàniament canvia de direcció.
Fa el que vol.
Fa el que pot. Aleshores, per exemple, en una falta directa, 100 km per hora, que és una velocitat bastant habitual d'una falta directa, heu de pensar que la resistència que experimenta la pilota és comparable a la que experimentaríeu si anant per l'autopista, obriu la finestra i traieu la mà. O sigui, que és un tipus de força bastant forta. I aleshores es creen aquestes turbulències en funció de com és la superfície de la pilota i en funció també de les costures que té la pilota. Per tant, no totes les pilotes volen igual segons com tenen la superfície les costures. I aquí és on entren en joc els científics de la Universitat de Tsukuba, que han agafat 5 tipus de pilotes diferents de les que més s'han utilitzat els últims anys i els han fet aquests dos tipus d'experiments que comentaves, Toni, un amb un túnel de vent i un altre amb un robot que ha xutat la pilota de manera sempre igual a 108 km per hora, 30 metres per segon.
Han comprobado ustedes el balón.
Robot. I xutava faltes a una porteria que estava situada a 25 metres.
Robot xutar.
Què han comprovat?
Tiena metàl·lica.
Nos està comentando Josep. És un robot, com va ser la pierna? Va ser de hombre. No va ser la pierna humana.
No.
Endavant, Josep.
Robot. El que han vist és que a 100 km per hora les pilotes de futbol sempre es desvien. Poc o molt, però sempre es desvien i es poden desviar en qualsevol direcció. I a més, que quan el robot ha xutat la mateixa pilota 20 vegades...
Sí,
clar. aquestes 20 vegades ha acabat a 20 llocs diferents.
Claro.
Aleshores, perquè una pilota sigui bona, el que et convé és poder que acabi més o menys sempre al mateix lloc per controlar la trajectòria, que tingui una trajectòria estable i no erràtica. I aleshores, al mirar les diferents pilotes, han vist que la Brazuca, la del Mundial de Brasil, és la millor de totes, la que té una trajectòria més previsible.
Amb la que jugaran ara, eh?
La que jugaran ara. I també és molt bona la clàssica, aquesta forma de pentàgons i hexàgons que es va introduir al Mundial de Mèxic del 1970 i que s'hi ha jugat molts anys, la que per la gent que té menys de 50 anys és la de tota la vida, aquesta també és molt bona. En canvi, la pitjor de totes...
Sí.
La Jabulani, la del Mundial de Sud-àfrica, que va ser molt criticada. Aquesta xutes fort, ja sigui amb una falta directa, amb un xut des de fora a l'àrea, amb una passada llarga, i la pilota no fa allò que el futbolista voldria que fes.
Està bé, és saber-ho. Doncs, va ser el Mundial.
Ara potser sabrem perquè Espanya va guanyar el Mundial, no?
Claro, perquè jo no quería marcar
con, y... No, dic, claro, con la peor pelota y claro, que hiciste gol.
Claro, porque yo solo quería chutar fuera y la pelota hizo
lo claro, de ahí tu frase...
Si lo llevo a saber,
no. Si lo sé, no marco el gol, pero bueno, voy a hablar un poco, va.
Va, vas molt bé. Fer-la, tirar-la fora, però la pilota...
Jo no lo quería
hacer, però... Et va fer un efecte i va entrar la porteria.
Sí, no, en realitat va ser raó, el que va xutar bé, però la pilota no va fer el que havia de fer.
Per tant, la pitjora del Mundial de Sud-àfrica.
Un parell de dades ràpides. El FIU és Florida International University.
Feo.
Exacte, que ens ha dit Jordi. I aquest és el Medina Aquarium.
No me hagáis broma de hecho de Bernardo de...
Però con Oriol Grau no tienes ningún problema.
Sí, pero Oriol Grau en bajo, pero el otro... Eso es un gangoso, hombre, que
bueno,
lo que me ha llegado a hacer es envergonzoso, el cortoreta bueno, de quarta.
Un munt d'estona aquí, un fent-se una autofoto, que escolta, ara em poso el cabell cap aquí, cap allà, clar, tota la tarda fent-se fotos.
Le hacía comer la gafa yo, pero vamos.
Trobo que no us ha convençut això del costó. No...
És que tampoc fan cara. Res especial.
Per cert, confirmem que Cesc ja ha fet oficial en aquest cas. No només el Barça, sinó el Chelsea, que ha signat ja pel...
Sí, pues ja la pàgina ja oficial del Chelsea.
Seguim parlant de futbol, perquè el Dani ens vol parlar de l'efecte Magnus.
Sí, l'efecte Magnus explica per què, quan xuten una falta, per exemple, un jugador cansat molt, fa aquests efectes i aconsegueix desviar la... superar la barrera,
allò
per exemple.
Allò que gira volant.
Allò que gira volant, o també ho veiem en tenis o ho veiem en ping-pong, doncs això es deu a l'efecte Magnus, que ho va estudiar un físic i químic alemany, que era el senyor Magnus, que explica... Magnus. Calma.
I anava ben vestit.
El helado, el almendrado, el blanco, el negro.
No, Magnus.
Pues a mí me gusta más el pirulo tropical. Entra mejor.
Bé, el senyor Magnus... Ell estudiava, li interessava sobretot els projectils...
Entra mejor, ¿dónde?
Ay, más aerodinámica.
Tu també, vas a buscar.
Mira, no, ya que se posem, a ver, ¿dónde?
Vamos a ver, pues mira, en la boca. No va a entrar, ¿dónde? Porque el Magnum tiene una forma así como te diría...
Es ancho.
Ancho, y en cambio
ancho
el otro...
Ancho y plano.
En cambio,
el pirulo tropical es más calentillo.
El otro te quita, vamos, toda la mucosa.
Això no és el que estudiava Magnus.
Yo sí que he estudiado mucho.
Magnus estudiava...
Són els efectes que els fan a les pilotes.
Ell interessava, per exemple, un projectil. En aquella època, estem parlant del segle XIX, doncs interessava si un projectil es movia sobre ell mateix, com es desviava la trajectòria. Llavors, això és equiparable al futbol, quan la pilota es mou sobre si mateix. I tot es basa en l'efecte Venturi, que l'efecte Venturi és el que explica també per què volen els avions, que és que l'aire, com més ràpid va, menys pressió fa. Això sembla una mica complicat d'entendre. Si l'aire va molt ràpid, fa menys força. Per exemple, et vaig a fer un exemple poc radiofònic. Perquè és
però farem
un
una
paper.
Foto i la penjarem, vale?
Sí, bé, però per molt que fem la foto, els oients que ens escolten...
Pot explicar.
Sí, però els que estan conduint no estan per veure fotos.
No, però ho tindran per quan vulguin.
Els hi hem d'explicar, a veure.
Bé, agafo un full d'Ina 4, me'l poso just sota els llavis, per exemple, i llavors el full penja per l'efecte de la gravetat. Val? Però llavors jo ara bufaré, a veure què passa.
A veure...
Aquí el punt és que està bufant per sobre del paper.
Bufo per sobre i el full puja.
No,
Toni,
bufa per sobre,
no t'has impressionat? Sí, home, una mica puja, eh?
Ai, sopla més.
Disculpa, potser és que estava... No està, o m'ha tapat el micro?
Anem a mirar. A veure. Puja una mica.
A veure.
El que vol mostrar el Dani és que quan bufa...
Ah, sí que ha pujat.
Quan bufes per sobre, en lloc d'empènyer el paper cap avall, el que està fent és que l'aire circuli més ràpid per sobre i, per tant, crea una diferència de pressió entre sota i a sobre, perquè l'aire es mou més ràpid per sobre, hi ha menys pressió a sobre i el paper surt cap amunt.
Es lo mismo
per sobre, sobre el paper. Sí.
Un s'esperaria intuïtivament que per aixecar-lo l'has de bufar per sota. I en realitat passa al revés.
S'aixeca i és per això...
Mira, mira la Montserrat.
Ui, mira.
Molt bé.
I per què passa això?
Això passa perquè és aquest, això és l'efecte Venturi, que explica que com més ràpid va l'aire, menys pressió fa. I, per exemple, els avions, sí, una mica és aquest fenomen. Les ales tenen una curvatura perquè l'aire per dalt vagi una mica més ràpid que per baix i així l'aire, l'avió té tendència a anar cap a dalt. Llavors això és una de les raons fonamentals que explica per què la pilota fa aquestes desviacions.
Ho fa perquè...
Per la diferència fa que l'aire, al girar sobre si mateixa, l'aire per un cantó va més ràpid que cap a l'altre. Llavors la pressió és diferent a un cantó i a l'altre.
I això fa que faci la
pilota tendeix a anar cap on hi ha menys pressió.
Mira, per un exemple pràctic, si tu soples una nuca, veràs com la pressió sube.
Ai, no,
es que te rin tus gracias.
I tècnicament baixa.
Que no le ve ninguna gracia.
Porque tú no entiendes nada, si quieres lo probamos.
Tècnicament baja.
Pero mejor no haya cámara, así delante.
Pero qué necesitas, que bufin a la nuca.
Sopla la nuca. Sopla la nuca.
Després ho proven, que serà graciós de veure. Però només, per exemple, només una cosa. Això també depèn de la densitat de l'aire. Per tant, com més fred ja, i a més baix estem, més fàcil és marcar un gol de rosca. Per tant, és molt més fàcil al Camp Nou a l'hivern que no pues, a un estadi a 3.000 metres de temperatura a l'estiu.
Això passa també, Dani, amb els avions, tinc entès.
Això passa als avions.
S'enlairen més fàcilment a l'hivern que no a l'estiu.
Per exemple, els avions grans normalment estan ben equipats, però sí que passen aeroports petits amb avionetes, al pic de l'estiu, amb molta calor, els hi costa. L'aire és molt menys dens.
Exactament.
Correcte, senyor Santa Susana.
No, pues, expliqui al Dani, perquè si l'ha d'explicar vostè.
Doncs els hi costa molt més enlairar-se, perquè en el fons és una força que fas contra l'aire. Llavors tens menys aire, a l'estiu hi ha menys aire, l'aire és menys dens, està més calent, per tant els hi costa més. Llavors, a vegades, molts accidents d'avioneta o que sortides de pista és perquè fan molta, molta calor.
P por V e igual a NRT. La fórmula de pressió per volum e igual a NRT. I ja està. Se puja la temperatura...
Això ara, per dies de selectivitat, està molt bé, perquè aquesta fórmula és un clàssic.
I ara, pues... Passa lo que passa.
Bé, que si heu de marcar un gol de falta, segur serà més fàcil a l'hivern que a l'estiu. Aquesta és la conclusió, i més fàcil a vora el mar que a dalt d'una muntanya.
Més coses relacionats amb el futbol, en aquest cas, la tanda de penals. Que... No entenc res, però jo sí que ho he entès. Si no ho he entès, escolti, només entens de segons quines coses, vostè.
L'aire que corre.
Va. Ara que parla d'aire, vagi a donar un tom, a veure si toca l'aire, es despeja. El Centre d'Excel·lència de Futbol de Noruega ha estudiat quin equip té més possibilitats de guanyar en una tanda de penals.
Normalment pensaríeu que tantes possibilitats en té l'un com l'altre. Hi ha la sensació que la tanda de penals és com una loteria.
Sí, allò que diuen. I ara la loteria de los penaltis.
I tant dona qui... En fi, que tant pot guanyar l'un com l'altre. Doncs aquest
doncs
home,
no.
El senyor Geir Jordet, que és psicòleg,
no el conec,
ha estudiat què passa amb les tandes de penals, o ha estudiat amb 40 tandes de penals diferents de les últimes dècades de competicions internacionals, i el que ha vist és que l'equip que comença a llançar primer té un 60% de possibilitats de guanyar. En té bastant més de la meitat. I el que ha vist també és que té més probabilitats, un jugador té més probabilitats de marcar si el seu equip, a l'anterior tanda de penals, va guanyar.
A veure, com a va veure, això? Primer, més possibilitats, ho dic perquè...
Si llences primer.
Si llences primer, 60% de possibilitats de guanyar.
Sí, i això et passa perquè si marques primer, i en general hi ha més penals que es marquen que no que es fallen, ja tens un avantatge psicològic.
Val, això per una banda.
I d'altra banda...
Sí.
Si el teu equip, la història del teu equip, influeix en el resultat de la tanda de penals.
Digues.
Ara ho explico.
Estic aquí apuntant.
Sí. Veig molt interessat.
No, perquè, clar, home, aquestes coses m'hi dedico quan tinc estones lliures.
Fas penaltis.
Vaig entrenador dels Playmobil, va bé saber-ho.
De mitjana, la probabilitat d'entrar un penal en una tanda és del 76%. O sigui, 3 de cada 4 entren. Però si el teu equip va perdre la tanda de penals anterior, la probabilitat cau al 72%. I si el teu equip ha perdut les dues tandes anteriors, cau al 57%.
Fixa't.
En canvi, si el teu equip va guanyar l'última vegada, puja al 83%, i si va guanyar les dues últimes vegades, puja al 89%. Com s'explica això?
Això, com s'explica?
Per la tensió, per la por. Per la por que tenen els futbolistes a l'hora d'anar a llançar el penal. La tanda de penals... Per veure precisament com s'explica, el psicòleg Geir Jordet va entrevistar 10 futbolistes que han participat en tandes de penals. I va veure que el futbolista que xuta experimenta ansietat i por a la tanda de penals. Ho va dividir en quatre fases. El temps que hi ha entre el final del partit i el començament de la tanda, allà quan s'esperen al cercle central, els 40 metres que va caminant a poc fins al punt de penal i el llançament. I els hi pregunta, en quin moment ho veu passar bé, malament, veu estar relaxats, ho veu passar pitjor? Hi ha dos moments crítics. Un és l'espera, mentre van xutant els altres i tu estàs esperant allà i quan em tocarà, i l'altre és aquests 40 metres caminant que ho passen fatal. Aleshores, com més por té el futbolista a l'hora de llançar, més probable és que falli, com menys confiança té. I el que va veure també el professor Jordet, un consell per entrenadors, és que el que els rebenta molt als futbolistes és quan els hi diuen que han de tirar, no s'ho esperen i a més no volen. I això ha passat amb seleccions que han perdut, que els futbolistes els han dit és que jo no ho sabia, i a més em van dir que tiraria el quart, i no m'ho esperava i no estava preparat. Per tant, consell, tenir-ho previst des d'abans de començar el partit.
Digues, Toni.
No, jo el que volia dir és que en el cas d'en Rafael també tinc un estudi de probabilitats. Sí, se baixa el mitjó de la cama dreta.
Però probabilitats per guanyar un set, no?
Per guanyar set i guanyar partida, correcte. Si en Rafael se baixa el mitjó de la cama dreta, està finiquitado.
Però se'l baixa quan?
No, durant tot el partit. Excepte si és durant el primer set, que després vol dir que la victòria està garantitzada. Si se toca que el sotet ho fa tot just per damunt de la raja d'escolor, això vol dir que li costarà tot el partido, sempre i quan no sigui entre el segon i el tercer minut del segon set. Llavors, tot el contrari de la teoria. Si veu tragos d'aigua de la segona botella i fa dos tragos seguit, això vol dir que té un 90% de possibilitat.
Ho teniu tot estudiat.
Lògicament. 3 hores de partido. Si veu tres.
Per cert, que Rafa juga aquesta tarda.
Bueno, per això mateix estem repassant l'estadística.
L'estratègia.
Si en Rafael se juga se suor amb la banda de sotovallola que té el código de barres, amb l'etiqueta, això vol dir que l'any que ve Roland Garros cae en el bote.
Vaja.
I si me ve dir
però sou supersticiosos?
No, gent. No, gent. Ara, si me ve dir algo i me toca la gorra de Berestal i foto una...
Sí, no, clar, perquè això no es pot jugar amb el pa. No es pot jugar amb el pa.
Ara que deia això, hi ha un enigma científic del futbol que no hem estat capaços de resoldre.
Quin és?
Que és per què els futbolistes es pugen als mitjons quan els marquen un gol. Us hi heu fixat?
Quan els hi marquen?
Quan els marquen un gol, tots es pugen als mitjons.
Bueno, hi ha un altre enigma que seria més profund, que és per què els futbolistes tot es passen la gran majoria del partit escupint. Quan en d'altres modalitats esportives, els d'handbol, no sé, i en d'altres que no estan tot el... I ara els entrenadors també.
També.
O sigui, ja no només els jugadors, sinó l'entrenador també...
Te diuen que és la gespa, que els hi entra la boca.
Sí, jo amb entrenadors no ho he vist, però quan corres...
No, jo sí que ho he vist.
El guardià l'escopia.
I Tata Martino també salva
bé.
Bueno, corredors de fons puc entendre-ho, que mira, va estar corrent, però la moda dels futbolistes, és que no ho entenc. És que, en fi, abans això, a vegades veia, ara és com la moda. Bé, anem amb altres qüestions. Ens volíeu parlar de les... canyalleres, que serien les anomenades, les conegudes espinilleres. En aquest cas, intel·ligents de la Roja.
Sí, sembla que el que no s'ha de patir en aquest Mundial és pels turmells dels jugadors de la selecció espanyola, perquè portaran les canyalleres més modernes, més intel·ligents de...
Què fan aquestes espinilleres?
Aquestes estan fetes amb un plàstic elàstic i amb unes fibres de carboni que, el que diuen els que l'han fabricat, que és una empresa d'origen espanyol, és que al rebre un cop en un lloc es reparteix per tota la superfície...
Espanyol,
Sí, segur que rebenta mig partit.
Sí, em sembla d'origen de Cádiz.
De Cádiz.
D'Andalusia, segur.
Poden callar, que vull saber com van aquestes espinilleres.
La tacita de plata fa l'espinillera.
Preciosa. Un lloc fantàstic.
Bé, doncs, es reparteix el cop. Diuen que els jugadors ni el notaran. Això ja ho veurem, també. Que ni notaran el cop perquè es reparteix per tota la superfície i, per tant, s'eviten lesions. Però això és un primer pas, perquè ha començat a fer aquesta empresa, és que les espinilleres tinguin tot de sensors per detectar la posició, els moviments, els cops, les constants vitals a través de la suor, o sigui que tinguin uns cips en contacte amb la pell.
Esto de verdad me gustaría mucho tenerlo.
Bé, doncs, i poder transmetre tota aquesta informació de manera instantània a la banqueta. Això és el següent pas que diu que no han arribat per aquest Mundial, però que ho voldrien fer properament. I així, a partir d'aquí, que on hi ha directament en línia algun del cos tècnic, no cal que sigui l'entrenador, tingui tota la informació dels jugadors.
Bona cera, bona cera. Bona cera, Carlos.
Vostè amb aquest paper que fa, que no, sí, ningú li donava un duro, mira, amb el primer any, Copa del Rei i Copa d'Europa. I miri,
gràcies al Barça i el Bayern de Munic. Gràcies al Barça i al Bayern de Munic.
Jo el que quería decir es que lo que yo llevo son un tapones inteligentes, tapones para las orejas, que anulan el efecto del críticas.
Mira.
Va bien, así no me afectan el críticas, por ejemplo.
Sí, si, porque mira que l'han criticat i vostè, escolti, com
se ve. A mí me entra por un oído.
Bueno, en este caso no le entra, porque si lleva tapones no entra nada, ¿no?
Es un tapón que transforma. Por ejemplo, si me dicen tonto, por ejemplo, yo digo, bueno, pues ven pronto. Pronto, me dice el tapón.
Claro.
Si alguien me dice puro, yo entiendo, fuma puro.
Fuma puro.
Muy bueno.
Traducción automática.
Sí.
Si me dicen, me dicen el pollas, por ejemplo. Sí. Pues dicen, qué bien te rollas, qué bien te rollas.
Muy bien, muy bien. Bueno, en humor no sería lo suyo, Dedíquese al fútbol, porque lo que es el humor, sí.
Es por esto que
sí,
yo...
Sí, sí, que se ponen los tapones.
Bueno, tanquem el... la décima.
Gràcies, don Carlo. Tanquem el capítol futbolístic parlant d'un altre efecte, l'efecte Materazzi, que té a veure amb aquell cop que li va propinar Zidane a Materazzi, perquè en el seu dia aquest jugador italià va insultar... Li va parlar de la seva família.
Simlant.
I Zinedine Zidane no va estar per orgues i va anar directe amb el cap i el van expulsar a la final de la Copa d'Europa.
La final del Mundial 2006.
Què és això de l'efecte Materazzi?
Doncs arran d'aquell episodi hi ha uns psicòlegs de la Universitat d'Amsterdam i de la Universitat de Califòrnia San Diego que han definit això que anomenen precisament l'efecte Materazzi i que defineixen com l'ús estratègic de la ira en interaccions competitives. I el que han descobert és que hi ha casos en què fer enfadar els contrincants els fa més competitius, els fa pitjors contrincants, els fa que sigui més difícil guanyar-los. Però hi ha altres casos, en canvi, que fer enfadar els contrincants els perjudica... Ho he explicat fatal. Depèn de la situació, fer enfadar el contrincant és millor per tu o és pitjor per tu?
Depèn.
Pregunta és de què depèn.
Doncs mira, depèn de diverses coses. Una variable clara és en competicions de força, com seria, imaginem, la boxa,
sí?
Si fas enfadar el teu contrincant, t'atacarà amb més força. Per tant, malament. Mm. En competicions intel·lectuals, com serien els escacs, si el descentres, si el fas enfadar, llavors jugarà pitjor, llavors és millor.
Mm. Però per això cal fer un estudi?
Noi,
per arribar a aquestes conclusions...
Te'l porto, De la revista de l'Acadèmia Nacional de Ciències d'Estats Units.
Cau de madur.
Estàs fent boxa, l'altre l'emprenya, et fotrà un bastalgon més fort.
Sí.
Ara, si és una qüestió de mental, si descentres a l'altre...
M'has preguntat de què depenia, t'he dit la variable més evident.
No, però posa'm...
La intel·ligència emocional de la persona... de les persones que competeixen és molt important en això. Si tu tens intel·ligència emocional, ets capaç de descentrar l'altre i d'utilitzar, de saber quan fer-lo enfadar perquè et beneficia a tu. Per exemple, en aquest cas, Materazzi va mostrar intel·ligència emocional. El Cholo Simeone, quan jugava, si li recordeu, també. És d'aquestes persones que s'havien creat tanganes de manera que la tangana el beneficiava ell i perjudicava els altres.
Fins que un dia va arribar el Couto i li va tallar d'arrel la tangana. Li va fer clavar els clavos a la cama i, mira, es va acabar el Simeone de cop.
I com
no vull dir que estigui a favor de la violència, en cap moment. Però, mira, va ser l'única vegada que el Simeone se'n va anar cap a casa, però amb dos forats aquí a la cama.
Tu vas buscant-ho i al final reps.
Se les va fer el xulo amb el Couto i para carniceros estoy yo.
Ahora.
Li va dir, ven aquí, chato, que te voy a pegar un retrato que te vas a enterar.
I com va acabar el Couto?
El Couto, casa seva.
L'ha expulsat?
No, aquí partit no. Li va fotre una entrada que era per expulsar-lo, però no em sembla que targeta groga,
sí, perquè, bueno,
compto targeta groga. Sí. I el Simeone, mira, doncs mira, era un, era, el Simeone, el Simeone era un
brut.
Un brut.
Era guarrillo.
Brut. Era un brut, era un... Tot el dia anava repartint.
Sí, 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 però ho feia de manera que el beneficiava.
Sí, sí, això, no, totalment no, d'acord. No. Sí, sí, és un bon exemple, Simeone.
Llavors, si en aquest Mundial, per exemple, veieu algun dia una tangana, veieu situacions d'aquestes que es crispa el partit, fixeu-vos en qui surt beneficiat i qui surt perjudicat. El que surt beneficiat serà el que té més intel·ligència emocional en general. I el que surt perjudicat és el, la víctima que cau al parany de l'altre.
Hi ha una norma del futbol que és de les més absurdes i que crec que s'ha de revisar. Què és? A tu et fan una falta. Aleshores, no et pots aixecar perquè tens el turmell com dos turmells, és a dir, inflat. Aleshores, ve l'àrbitre i et diu salga del campo. Llencen la falta, el tio que t'ha fotut l'entrada segueix jugant i el tio que ha rebut la falta el fan fer fora i no pot entrar fins que l'àrbitre dictamini que torni a entrar. I la jugada continua. Home, lo lògic seria que el tio que t'ha fotut l'entrada, més tu tens el turmell com una salxitxa, sí, doncs home, doncs sortint els dos. Sí. No, l'infractor es queda jugant i el que li han fotut l'entrada està fora. Vull dir, i a vegades fins i tot han arribat gols en aquesta situació.
Sí, tant.
És a dir, el tio que li han fotut l'entrada està fora perquè l'estan atenent, fan la jugada i marquen el gol. Home, doncs això és que no, i el que deies tu, surt beneficiat el tio que ha fotut la infracció.
Posats a ser justos, fins i tot quan causes una lesió i l'altre jugador està un mes sense jugar, potser el que ha causat la lesió sí, ho ha fet de manera intencionada, també hauria de ser...
Jo també estic d'acord amb tu.
Sí, això. Però sempre et dirà, no, jo lo hice sin querer.
Sí, sin querer evitar-lo.
Eren los lances del partit.
Figo va fer retirar aquell jugador del Saragossa que el va... Sí. Que
ui, va això no li recordis al Figo, perquè bueno, amb el Figo no se li pot dir res, perquè ara cal... Veu un periodista de Barcelona i li agafen tots els mals. Què deies, Dani?
No, res.
Vols saber alguna cosa del costó?
Sí, a veure, l'activitat frenètica, com anem?
Vinga, què estan fent ara?
Doncs ara un es corda la jaqueta, l'altre s'ho mira agafant-se les manetes.
És que també que voleu...
Estan muntant un trípode.
Clar, és que què voleu que facin, també?
Home, doncs perquè s'ho van allà baix.
Ara arriba el matí i l'activitat... A quina hora és, allà?
Són 4, que va haver més gent, home, per favor.
A quina hora és? Sí, té espai per 8 persones i són 3 els que s'estaran 31 dies, la resta van tornant-se.
Escolta, quina hora...
Doncs allà deuen ser unes 6 hores menys, una cosa així.
Això t'ho dic, per tant, és de bon matí.
Ja, esmorzat, ja.
Sí, esmorzat, sí.
Sí.
Josep, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Dani, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tingueu una bona tarda i una bona arrencada de Mundial pels que la veieu. Fem una pausa i anirem amb Marc Martínez Amat, perquè encara hi és, roda de premsa en directe. Conseller Mascolell, ens està explicant les balances fiscals.
Sí.
Ara veurem què és el que hem entès. Això és complicat d'entendre.
No ho entenc ni jo.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.